dada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae,
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
No oblideu que els cristians d'Orient són els vostres ancestres. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana us mostrem el testimoni de Claude Serès, un cristià sirià refugiat a França. Claude reviu el record de la seva filla de 18 anys que va morir assassinada a mans d'una banda armada pel fet de ser cristiana. També ens explica la iniciativa d'agermanar 3 parròquies de França i 3 de Síria.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Momenti della canzone italiana.
Us agrada la cançó italiana? Els grans èxits de San Remo, Jimmy Fontana, Iva Sanicchi, Domenico Modugno?
Escolteu les cançons i l'anàlisi de les lletres.
Momenti della canzone italiana. els diumenges a les 2 de la tarda a Ràdio Estel.
Endinsa't a la ruta de Nidaros amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a Noruega i descobreix Oslo, Trondheim, Kristiansund, la famosa carretera atlàntica i el Fior dels Somnis, entre d'altres. Noruega, la ruta de Nidaros, del 31 de juliol al 7 d'agost amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts un dia més a Del Camp a Taula. Fa uns mesos parlaven en aquesta mateixa secció sobre l'escassetat de pluges caigudes i la situació de sequera que hi havia. Ara, l'abril i el maig, les precipitacions arreu del país han estat abundants i el panorama es veu de manera diferent. La collita de cereals s'ha recuperat força. Els embassaments estaven a principis d'aquesta setmana i al 74,30% de la seva capacitat total, malgrat que l'any passat aquesta xifra era d'un 91,59%, i les perspectives són diferents a les de principis d'any. A més, de la manera en què han caigut aquestes pluges, que han anat calant en el terreny, han estat beneficioses per als nostres boscos. I això és una bona notícia de cara a la campanya d'incendis del proper estiu, en què tota prevenció és poca. Tot i com diu la dita, mai plou al gust de tothom, en aquesta ocasió podem dir que sí. I els beneficis són per a tothom, tant per a les ciutats com als pobles del món rural.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Ja fa temps que en aquest espai ens hem fet ressò de la difícil situació per la qual està passant el sector lleter català, que tot i això continua apostant per la modernització i la innovació de les seves explotacions. Avui volem parlar amb una empresa lletera que fa 13 anys va iniciar el seu projecte. Es tracta de Llet Nostra. I ho fem amb Xavier Tubert, director estratègic i de relacions institucionals de l'esmentada empresa. Bon dia, senyor Tubert, i gràcies per haver vingut aquí fins als nostres estudis.
I ara només faltaria.
El seu és un projecte que neix del territori i per l'aposta d'un producte de proximitat de diverses cooperatives. 13 anys després de la seva creació, com es troba Llet Nostra? Han complert els objectius inicials que es van marcar?
Bueno, la veritat és que els objectius inicials s'estan assolint, però nosaltres entenem que són objectius permanents. I m'explico. Llet Nostra neix en el 2003 fruit d'una situació de crisi en la que algunes explotacions de casa nostra no podien posar la llet al mercat perquè les indústries làcties de les que depenen per comercialitzar la llet que surt de les finques, de les granges, alguna d'elles abandonava la recollida de la llet. Aleshores, hi ha un anàlisi de dir, bueno, quina situació tenim. Excedent de llet, d'acord, però per què si Catalunya té un 17% del consum i només un 10% de la producció? I hi ha diverses plantes instal·lades aquí. Què ha passat? Que en els darrers finals del darrer segle i bàsicament fins al 2000 hi ha una concentració de marques. I una, Catalunya tenim més de 30 marques de llet al mercat, però en realitat també hi ha una concentració de la venda a les grans superfícies, perquè és allà on es ven el 90% de la llet que arriba del consum a la llar. Per tant, amb aquests dos vectors el que ens donem compte és que les plantes que hi ha a Catalunya no n'hi ha cap que tingui, fora, evidentment, de l'excepció de Cadí amb formatges, però no amb llet líquida, que és on hi ha el gran volum, no n'hi ha cap que tingui la seva seu social a Catalunya, ni el seu accionariat, ni que necessiti la llet de les granges catalanes per arribar al mercat català. Per què? Perquè si marques tradicionals com Ram, Castillo, són comprades per Poleva i avui pel grup francès Lactalis, o granges, marques de tota la vida com Anto, eren adquirides per grups com Central Llinsera Asturiana, què passa? Que Catalunya, aquestes marques han sigut comprades amb l'interès de col·locar el producte que es genera en altres zones de producció que tenen molt més excedent en aquella zona, perquè hi ha molta més producció que consum. I el mercat català és un mercat finalista, allà on es vol arribar a vendre. I, per tant, per vendre, compren marques i compren plantes. Això és ben lícit, però ningú es necessitava. Per tant, si no fèiem un projecte en el que el consumidor optés per una marca en la qual, en la carrerera, i n'és lligat la producció dels ramaders catalans, no aconseguiríem aquesta estabilitat ni la garantia de sortir del producte de les nostres explotacions. I en aquí neix el projecte, en una situació de crisi que ara, paradoxalment, 12 o 13 anys després es repeteix, i, evidentment, nosaltres, com a projecte propi, la satisfacció que tenim és que, d'alguna manera, l'estabilitat dels productors que tenim a darrere és molt més ferma que no a les circumstàncies volàtils que tenen els companys del propi sector a Catalunya.
Perquè tenint en compte que tot l'envasat és en català, el nom queda molt clar, quin és el seu mercat?
Nosaltres ens circumscrivim al mercat català, enteníem que la llet, que és una cosa que una vegada l'has buidat del got, tot és de color blanc, i per tant és difícil de distingir-ne l'origen, però per contra, nosaltres sabem que és un producte que es malmet a la que passen hores des que és fresc sortint de la granja fins que arriba la transformació. Nosaltres coneixem que hi ha molta indústria, que els requisits de producció, d'alimentació del bestiar, de genètica, tot aquest procés de traçabilitat, de control i exigència que fem nosaltres, els nostres propis socis, que les granges, he de dir, que són punteres a nivell europeu. Per tant, tota aquesta exigència en altres zones no es dona. Inclús hi ha indústria, marques, que compren llet o reciclen llet en pols, etc. Fan processos que no se'n garanteix què ha consumit aquell bestiar, ni amb quines propietats. El procés d'elaboració de la llet pot ser amb un tractament molt agressiu tèrmicament per conservació. I, clar, al final, allò que també és de color blanc no és exactament igual. I nosaltres volíem fer un projecte lligat a la qualitat que produïm, el menys maneig possible per una raó de proximitat i les més garanties i altes prestacions de producte de cara al consumidor. I això només podia tenir un recorregut a prop, com és el propi mercat català. I d'aquí ja que la marca, amb aquest esperit, va néixer i amb aquest ideologia o aquest concepte ens vam identificar com a nom i com a prestacions del producte i, evidentment, en comunicació, com és el fet de que sigui exclusivament en català.
Amb les dades que ens ha donat fa un moment de que hi ha més de 30 marques al mercat català, de que el 90% es ven a les grans superfícies, això vol dir que hi ha molta competència en els lineals. Aquesta és de preu o també de qualitat? Vostè parlava que vostès aposten per la qualitat. Clar. Però, clar, després, al final, i més en èpoques de crisis permanents gairebé, la gent, al final, també ha anat a buscar
preu. No, hem de ser realistes. Nosaltres oferim el producte que tenim i en el substracte de preu i de valor que requereix la precisió amb la que treballem. És veritat que hi ha un altre consumidor que, per raons òbvies i més d'aquesta època de crisi, més clares encara, accedeix per preu. Bé, a veure, nosaltres no podem entrar-hi, perquè, com dic, en general, aquests preus tan baixos tenen unes connotacions en el producte, en el tràmit de processos, en el tràmit de maneig del bestiar, etc., que nosaltres no és el nostre segment. Evidentment és llet, vull dir que tampoc, avui en dia tampoc hem de dir que són mals productes, però no tenen les prestacions del que nosaltres posem en el mercat. Aleshores, les estanteries encara s'han aprimat més, les grans cadenes encara concentren més, i inclús, tot i que hi ha moltes marques, al final queden reduïdes a 4 o 5, i nosaltres l'encert o la... l'èxit del projecte, el que ha fet és que entre aquestes hi ha un parell de marques a nivell global de l'Estat, que serien les típiques Poleves, Pasquals i Asturiana, i llavors hi ha un segment de marca territorial, que és la que nosaltres hem entrat i que les cadenes han entès com a necessari. I llavors hi ha un altre paquet de volum, que hi ha gent que treballa amb més cura, hi ha altres que menys, hi ha altres que van purament per preu, que no saps ni si són, a vegades, ni produïdes en el territori que nosaltres dominem o competim amb el mateix procés, ja no dic català, sinó ni de l'Estat, o que venen de països de l'est. No hi entrem, amb aquesta dinàmica. I, en tot cas, nosaltres seguirem ferms amb aquesta línia perquè, com a mínim, nosaltres ens hi guanyem la vida darrere les granges. I les coses que diuen és la vida, les has de fer amb la màxima cura i amb la màxima dignitat i el més bé que saps. I això és el que entreguem nosaltres al consumidor. I seguirem en aquesta línia, més enllà de dinàmiques de preus
perquè,
i de circumstàncies.
Perdoni, però pujar o situar-se a vegades és molt difícil, no? Però caure són 5 minuts.
Sí, està clar.
I aquests 5 minuts ja després costen... Si pots.
Sí, sí. No, a veure, nosaltres no podem banalitzar allò que és l'essència de la renda de les nostres famílies. Vull dir, no banalitzarem el producte, no podem córrer ni el més mínim risc. Al revés, que els nostres criteris i paràmetres d'exigència als propis productors ens han anat molt bé, i si poder als inicis hi havia gent que li semblava que érem estrictes i rígids, avui la gent està orgullosa, perquè ho explica i ho practica amb convicció i entenguent que això és el que calia fer. Aleshores, no entrarem en altres dinàmiques, no ho sé, el sector de la llet, evidentment, quan hi ha excedent, nosaltres tampoc, també hem de seguir les pautes de mercat, però no precisament rebaixant les prestacions del producte.
Perquè això també que el productor, aquesta queixa que està havent-hi per part de moltes associacions, organitzacions agràries, de que s'està pagant tan malament el preu al productor, vosaltres ho esteu patint també, perquè teniu productors...
Home, nosaltres... A veure, quan m'has preguntat el procés d'aquests anys, nosaltres tenim un volum de llet que manegem, que és el doble del que estem posant al mercat amb la marca, bàsicament perquè hem de pensar que una part important del consum està absorbit per les marques de distribució, més de la meitat. Per tant, les marques comercials, nosaltres des del 2011 estem liderant a Catalunya, som els màxims, la marca amb més volum de ventes, després d'aquest paquet de les marques de distribució, i està clar que, d'alguna manera, tenim molt de recorregut per col·locar aquesta llet en el mercat. Però què fem? Tenim dos potes de treball. Un, el que col·loquem en pròpia marca. Dos, el reste del volum el negociem amb altres indústries i amb altres sortides de la llet conjuntament. Com que avui agrupem nosaltres el 30% dels productors que queden a Catalunya, home, i és una quantia important de l'operador del mercat. Som l'operador de mercat des de les cooperatives proveïdores de llet a la marca i a tercers, amb l'operador més gran que hi ha a Catalunya en volum de llet. Això sol ja et dona una posició per poder ser, com a mínim, eficaç. L'eficiència ja passaria per vendre-la tot en marca, no? Però, en tot cas, això també intentem que sigui just i equilibrat entre els socis. Nosaltres, quan el mercat cau en els nostres socis, també hem d'ajustar els preus mitjos que en reben ells a lo general del mercat, a la tendència del mercat, Però llavors, si el projecte és exitós, que és el que hem fet els últims anys, intentem donar una prima posterior, precisament perquè la gent pugui seguir modernitzant, pugui seguir pagant les inversions que fa per tenir les granges més acurades, més eficients i amb més garanties. I d'alguna manera una altra, una cosa sol compensar l'altra. Ara, a nosaltres ens agradaria que tot el sector en general fos un producte que d'alguna manera cobrís el que es necessita perquè les granges puguin seguir produint. Perquè al final, pensem que quan parlem del sector làctic, estem parlant del sector primari que genera més economia induïda al territori. Més. Mm-hmm. I granges noves, poques. Si per cas en desapareixen o creixen les que hi ha. Per tant, que es perdi això, també es podrien perdre moltes altres coses, perquè a tots ens agrada passejar-nos pel territori i veure vaques que pasturen o la muntanya. Però, clar, tot és un valor afegit i de concepte i de país i de manteniment del territori que s'ha de posar en valor. Però, bueno, no ho pots fer només perquè ets molt simpàtic. A sobre, els números han de sortir, perquè si no la gent no s'hi arrela, no? I, en tot cas, nosaltres entenem que és un valor prou important el que porta el sector làctic al territori, al país i allà on està implantat, que seria bo que tothom hi pogués guanyar-se la vida dignament.
Mm-hmm. La llet és el producte emblema. A més, amb el nom ja queda molt clar. Però amb els anys han anat ampliant la gamma amb altres productes. Què és el que tenen en aquests moments en el mercat?
Bueno, nosaltres estem en el segment de postres i de iogurts, però està clar que en l'objectiu inicial nostre hi ha el col·locar el màxim volum de llet al mercat. I això ens ha marcat, o condicionat l'estratègia que hem seguit. I hem anat precisament a el que estava més saturat, que era l'oferta en bric, i tot i així hem aconseguit el lideratge. Però per què? Perquè això és el que treu més volum de les granges. Llavors, tots aquests productes contenen llet, però no és l'esperit que resolgui el problema del nostre sector. Llavors, en aquest moment que hi ha un desgavell, que això provocarà un desencaix generacional a les explotacions i segurament un plantejament de futur amb una base diferent, nosaltres internament estem treballant per dir, bueno, ara cap on anem i quina aposta fem per aquella gent que tindrà continuïtat, no? Perquè està clar que només fent postres o aquests complements no ho resol més allà on hi ha volum de llet o tot allò que pugui absorbir llet a l'engròs o negociar aquesta llet bé amb els altres operadors del mercat per donar tranquil·litat a tothom.
I llets com aquesta sense calci o amb lactosa o de tot això també han entrat, entraran?
Bueno, no dic que no sigui un element molt, molt debatut, però nosaltres ens hem marcat la premissa de que nosaltres en aquest moment la planta que tenim està saturada per el que fem i l'elaboració d'aquests processos vol una tècnica i uns complements que, d'alguna manera, a vegades tens interrogants de si val la pena pel segment de mercat que és. No? Jo sempre soc partidari d'un got de llet i una sardina. M'explico el calci per dir un exemple. En tot cas, el que sí que és cert és que, d'alguna manera, ho contemplem, està aquí, però si no es pot industrialitzar i transformar Catalunya, que ja ens obliga després a uns sobrecostos de logística, de transport, de maneig, a veure, per estar desfassat no val la pena. Pel volum de mercat que és, no val la pena. Ara, si ho podem encaixar dintre del territori català, perquè ara també hi ha accident industrial i es poden obrir opcions, de moment no hi perdem mai l'interès i la visió, però tampoc ens ha de desviar de l'objectiu principal.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Del camp a taula.
Coneixes els avantatges de la Dune Horizó 2020?
Esclar, he anat a una oficina Agrovant i m'han aclarit tots els dubtes que tenia. Però el millor és que només per domiciliar la Dune me'n faciliten els tràmits i me l'avancen quan em convingui. I mira quin termos m'han donat.
A CaixaBank tenim més de 500 oficines Agrobank i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Continuem parlant amb Xavier Tubert, director estratègic i de Relacions Institucionals de Gent Nostra. Ja li volia preguntar, bueno, enguany ens vam trobar a la Fira Alimentària, en un certament com aquest, es va per imatge o a captar clients, o per en dues coses?
No, la veritat és que, sens dubte, és un punt de... on es veuen les novetats, les experiències...
O és que si no hi ets ja i... et marquen amb la creu.
No, també és veritat que ens serveix per atendre els propis clients. I a vegades el dia a dia del negoci o del projecte de venda és molt fred, no? Telèfon, correu electrònic, etc., comanda, però en canvi petites botigues, restaurants, bars, distribuïdors que tenen el producte i que són petitets, persones, o inclús... inclús és un lloc on desfilen hasta els grans directors generals. I, per tant, aquest intercanvi de projecte amb la gent que pren les decisions, siguin petitets o siguin més grans, de cares al mercat, i que al final són el suport de la sàvia decisió del comprador, que és el que tria, perquè és el que tria, d'una manera o una altra ens permet això. I aquest contacte sempre és enriquidor.
He llegit que participen en un projecte per crear envasos més respectuosos amb el medi ambient. Ens podria explicar en què consisteix aquest projecte?
Bueno, la mesura que podem... Nosaltres som petits a Catalunya, però, en canvi, des d'aquest unicin cooperatiu i d'associacionisme que tenim, fa anys que tenim experiències o col·laboració en projectes europeus. Perquè no per ser petit no pots contribuir o ajudar en projectes amb més dimensió. I una de les interrogants que té el sector és l'excedent amb el suero de la llet, i una altra és el producte, el bric, l'envàs, que més rota en les estanteries i els lineals. I què s'ha fet? S'ha casat, s'ha participat en un projecte en el que la intenció és que la part aquella que ve del petroli, que és per protegir el producte dintre l'envàs, pugui ser substituït per un producte que és molt més sostenible, molt més ecològic, i que ve d'aquest excedent del suero de la llet i la fècula de la patata.
Bé, aquestes... I que a sobre pot durar més, exactament. Perquè el petroli no sabem quan s'acabarà.
Exactament.
I l'altre, si el sector funciona, seguirà...
Bueno, i la fècula de patata, ja no dic l'interès que és també el venir del sector primari. Bueno, està clar que el projecte ha sigut un èxit en el sentit de que s'ha cobert les proves en el fet de que és viable. Ara falta l'encaix econòmic, que també, a priori, em sembla que apunta exitosament, però el fet està després la dimensió que això pugui agafar donant la rotació que té el producte. Ara seria extraordinari que el que és un excedent de la llet, com és el suero, que és, no té una aplicació, i que a través de fècula de patata trobéssim un nou tipus d'envàs que permetés aquesta triangle de producte, garantia i sostenibilitat. En això estem, i l'encert és que hi ha també una de les dues multinacionals que hi ha al món en fabricació d'envasos implicada. Per tant, el projecte sigui un petitet, juguem a molt alt nivell, però que pot permetre la seva implementació en un futur.
És un petit equip que juga en una lliga de primera divisió.
Està clar.
També prenen part en projectes solidaris com la Marató de TV3, per exemple, on a vostè mateix se l'ha vist com a voluntari atenent les trucades de les persones que volien fer els seus donatius. Què en pensen d'aquest tipus d'iniciatives i per què col·laboren?
Bueno, valgui dir que són àmbits de molt, molt personals, però que jo m'hi sento molt còmode perquè la gent que m'acompanya en el projecte segurament que té la mateixa convicció que jo. Jo entenc que la societat catalana està participativa, col·laborativa. Nosaltres hem de contribuir des de el món empresarial, i aquesta és filosofia també assumida i de convenciment del projecte nostre, que el món de l'empresa ha de contribuir a la societat d'alguna manera. No ho podem deixar tot en mans de les administracions i dels serveis públics, ni tampoc del propi voluntariat anònim i dispers, que fa una gran tasca, però l'empresa ha de retornar a la societat amb actuacions i col·laboracions que, d'alguna manera, l'ajudin a fer la més sòlida. Si en el futur l'empresa en general, perquè aquí molta gent parla de responsabilitat social, col·laboració, però el discurs està molt bé, però a vegades inclús és més mediàtic, és més un instrument que un sentiment i que un convenciment. I nosaltres intentem fer-ho al revés. Si nosaltres som fruit d'un projecte col·lectiu, cooperatiu, i que el consumidor ens està responent, com a empresa també hem de tornar a aquesta societat. I aquest és un element, i ja està. Però perquè entenem que ha de ser així, no? Tampoc és cap excepcionalitat ni cap esforç. No?
Creu que es consumeix prou llet i productes làctics a Catalunya? Cal fer campanyes de promoció? Els joves, no sé, jo és que sempre a mi em diuen, els que tenim una edat, que jo vaig créixer gràcies a la llet que bevia. O sigui, però no menjava res i gràcies a la llet em vaig, segons diuen els meus pares. Ara no és així, però volia preguntar-li si creu que es consumeix prou llet i sobretot el jovent. Està amb això dels que ja tenim una cultura de beure llet, per dir-ho d'una manera. Perquè vostè parlava abans de marques i que jo em venia al cap aquelles de quan era petit, la Rània,
sí,
la Letona, quan anaves...
Aquí vaig aterrar jo per primera vegada amb projectes col·lectius, perquè la Rània va ser la primera ja fa molts anys, el 82...
I tenien curs batuts.
Sí. Era una central que hi havia aquí a l'entrada de Barcelona, a l'entrada de la Meridiana, allà del Can Dragó. Bueno, és igual, no conec massa Barcelona, però sí. En tot cas, els hàbits han canviat. Les tendències de consum també. I l'oferta és molt més àmplia. Ara, i el consum de llet ve de 107 litres que es bevia per consumidor l'any 2000, avui 70 i pico, 80. Per tant, és veritat que de mig ha baixat, perquè hi ha moltes alternatives i perquè hi ha altres hàbits. Ara, jo sóc una persona convençuda de que en segons quines edats i en segons quins moments hi ha uns productes que són bàsics per a l'alimentació. I poder aquest, això és el que està confós. Jo entenc perfectament que hi hagi hàbits de més facilitat de sucs i derivats i altres ofertes que són alternatives. Però anem a lo bàsic en l'alimentació, que és la llet, que és el formatge. Si no en bevem tant, no en bevem, però el que prenem, que es faci bé el iogurt o sucs, etc. Totes aquestes alternatives estan edulcorades. Jo tinc els meus interrogants de que cobreixin més enllà d'una funció purament comercial, que cobreixin l'equilibri que ha de tenir una alimentació. Aquí també és cert que estem en un país mediterrani, que el consum de formatges i derivats que absorbeix molts litres de llet, no hi ha la tradició d'altres llocs ni d'altres generacions, però d'alguna manera o una altra hi ha alguns elements que cal posar, recuperar en valor del producte llet en si, que això ha quedat una mica desvirtuat i molt consumidor se l'ha confós molt a vegades donant hasta alternatives que no són ni llets perquè són destil·lats de vegetals i li en diuen llet i l'única consciència és de color blanc. Bueno, clar, és que allò em sent... Bueno, cuidado, hi ha estudis que demostren que en allà on això té més tradició també porta problemes. Per tant, res és exacte, res és matemàtic, però simplifiquem les coses i anem als productes bàsics, que aquests són segurs, sabem la causa feta que porten i el que ens ajuden. Llavors, això ho defensarem sempre des de casa nostra, no només per macro, sinó també pels productes que venen del sector primari, en proximitat i amb garanties, i que són sans i saludables.
Malauradament, amb ràdio sempre tenim, i ho dic moltes vegades, ja em repeteixo, però tenim el temps marcat i se'ns ha anat el temps que teníem preparat, però bueno, tinc dues preguntes encara per fer-li, per tant, si anem una mica ràpids. Era sobre que el sector IAT, com hem dit abans, està passant per una difícil situació a Catalunya, fins al punt que s'acaba d'acordar la constitució d'un grup d'experts encarregat de definir un pla per fer front a la crisi del sector. Com ho veu, això?
Qualsevol iniciativa que ajudi a prendre o a recomanar mesures i estratègies per reforçar un sector tan necessari i tan bàsic i com he dit abans, tan estratègic per Catalunya, d'alguna manera és bo. El que està clar és que l'obertura de les quotes ha canviat el panorama. Jo abans deia que teníem el 10% i el 17% del consum, per tant, mercat finalista per marques d'altres llocs, però és que ara estem en la globalització. Uh-huh. I, per tant, des de Catalunya s'ha de buscar, si es vol consolidar la base productiva, que és el que donarà garanties en el futur al consumidor, que si la sortida del producte ha de ser diferent i s'ha d'orientar en altres llocs, però s'ha de muntar una estratègia. Nosaltres ho vam fer amb el projecte d'aquest nostre. Al final vam casar gent de la plana de Lleida, del Pirineu, de diferents territoris, i no és fàcil, no és gens fàcil. Però, en tot cas, hi havia un objectiu superior que ens va ajudar a funcionar junts i cada un va haver que adaptar-se una mica al projecte global superior i a l'interès superior que no el particular. I ara toca tornar-ho a fer arreu de Catalunya i poder, amb una altra visió i orientat a altres mercats i amb una altra estratègia comercial. Però cal la pena fer-ho i posar-hi la gent que en el futur estarà aquí. I amb aquesta reflexió amb els de futur és d'on poden sortir les bones iniciatives.
I la Unió Europea treballa a prop a la viabilitat del sector. És important la creació d'un observatori europeu de la llet?
Bueno,
o això dels observatoris...
Els observatoris...
Ja han quedat una mica...
Analitzar els costa molt bé. El problema dels observatoris és que, després d'observar, i ara què fem? I ara què fem, no? Sempre serà agraït, però al final s'han de prendre decisions. I és cert que el sector lleter, a nivell de la llet, és un producte continental. Està en l'hemisferi nord i a l'hemisferi sur. I en aquest moment els consums estan més dels tradicionals de l'hemisferi nord, Nord-Amèrica, Canadà, Europa, Centre-Europa. Hi ha zones emergents que van amb el consum, però, esclar, també s'espavilen per tenir la producció. Per tant, aquí, des de la Unió Europea, té prou implantació al sector, que és l'avantatge que té el sector lleter nostre, que estem casats, avantatge en el sentit que estem en un dels productes líders de la Unió Europea, en països fundadors i de molt sòlids dintre la Unió Europea. Per tant, tot el que es faci des d'allà pot donar millor cobertura a les iniciatives que prenguem aquí. Hem de pensar globalment i actuar localment.
Doncs agraïm a Xavier Tubert que ens hagi parlat de llet nostra i del sector lleter català.
A vosaltres.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Del camp a taula. L'actualitat.
Els sindicats UGT i Comissions Obreres de Catalunya han arribat a un acord per al conveni agropecuari de Catalunya amb la Unió de Pagesos, JARC, Assaja i Institut Agrícola de Sant Isidre, com també el IACSI. El conveni s'assignarà el dimarts 31 de maig a Barcelona. Aquest conveni tindrà una vigència de 3 anys, és a dir, del 2015 fins al 2017, i recull augments salarials de l'1% per al 2016 i el 2017. Una altra millora és el complement del 75% del sou en cas de baixa per malaltia comú des del primer dia, mentre que fins ara era a partir del 16è dia, així com a 8 hores anuals per poder acompanyar un familiar de primer grau al metge. També s'ha creat una nova estructura professional, substituint més d'una vintena de categories per 6 nous grups professionals amb una millor descripció de les seves funcions. En temporada alta, amb les campanyes de la verema i la recollida de la fruita, aquest conveni pot arribar a afectar uns 22.000 treballadors i treballadores del camp català. Més notícies. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, ha mostrat la seva satisfacció per la recent aprovació del Pla Marc del Cooperativisme Agrari com un acord de govern. Amb el lideratge del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el govern català assumeix com a propi el nou pla per al foment de la competitivitat de les empreses cooperatives. Les prioritats de les cooperatives agràries sorgides del Pla Marc es concreten en el document de reflexió estratègica Visió 2020. Les 91 actuacions que conté s'estructuren a l'entorn de grans eixos que tenen la finalitat d'enfortir l'estructura social de les cooperatives, incentivar la seva vertebració empresarial, potenciar la comercialització i promocionar el producte cooperatiu. La federació té previst participar activament en la definició d'aquest nou pla de competitivitat del sector i presentar el seu projecte a la Comissió d'Agricultura del Parlament, en tant que considera que el Pla Marc va ser un mandat de la pròpia Cambra Catalana, fruit del debat de política agrària del 2010. Per últim, el Ministeri d'Agricultura ha decidit prorrogar fins al 15 de juny el termini per sol·licitar els ajuts de la Política Agrària Comuna de la campanya 2016. D'aquesta manera s'atén la demanda feta per les comunitats autònomes com també pels sectors afectats.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 17 de maig a 167 euros per tona, augmenta 1 euro. El blat de moro francès a 180 euros per tona, puja 3 euros. L'alfals granulat a 145 euros per tona, repeteix. La colza d'importació a 250 euros per tona, augmenta 3 euros. I la garrofa a 170 euros per tona, es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granges ha fixat a 0,97 euros al quilo, puja 10 cèntims. I el groc viu a 1,26 euros al quilo, augmenta 6 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc anal sobre escorxador s'ha fixat a 1,65 euros al quilo, puja 15 cèntims. I el groc canal a 1,88 euros al quilo, augmenta 8 cèntims respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,12 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, repetint totes dues cotitzacions en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 0,91 euros. Es manté. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,59 euros, puja un cèntim. A la M de 53 a 63 grams a 0,55 euros, augmenta un cèntim. I a la categoria S de menys de 53 grams a 0,40 euros, augmenta un cèntim.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,30 euros al quilo per canal l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 6,90 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,30 euros. El cabrit s'ha fixat a 11,30 euros. Tots els preus repeteixen respecte a la darrera setmana.
Conill.
El conill jove de 1,75 a 2,20 quilos s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,45 euros.
Del camp a taula.
Coneixes els avantatges de la Dune Horitzó 2020?
Esclar, he anat a una oficina Agrovan i m'han aclarit tots els dubtes que tenia. Però el millor és que només per domiciliar la Dune me'n faciliten els tràmits i me l'avancen quan em convingui. I mira quin termos m'han donat.
A CaixaBank tenim més de 500 oficines Agrovan i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrovan. Compartim horitzons.
El producte.
En aquest apartat que oferim setmanalment amb la col·laboració de Mercabarna, parlem en primer lloc amb Jordi De Fez, responsable del Mercat Central del Peix. Hola, bon dia, Jordi.
Bon dia, Isidre.
Quins són els peixos que més s'han comercialitzat?
Mira, aquesta setmana, per exemple, dins del grup de peix blanc, podem recomanar el rap de Galícia, de la colònia cantàbrica, d'Irlanda i de França. També destacaríem la bona comercialització de marraix, de la part de Sud-àfrica, del Marroc i també de Galícia. Del grup del peix blau, el mercat ha presentat molt bona oferta del sector de la costa catalana, de la part també de la comunitat valenciana levantina, d'Andalusia, Cantàbric, Portugal i França, ha hagut força abundant de seitor. Altre producte que destacaríem del peix blau seria la sardina, també d'aquí del nostre litoral català, de Galícia, Portugal i França, i l'últim producte a destacar seria el consum, bueno, la tonyina, principalment de la part de Canàries, Andalusia i de les Maldives.
I pel que respecta al marisc fresc, com ho tenim?
Bueno, el marisc fresc, dos productes destacaríem. L'escopinya de gallet i la navalla, tots dos productes procedents majoritàriament de la part d'Holanda i de Galícia.
Doncs gràcies, Jordi. Com que avui ja t'he dit que anàvem el temps molt just, ha sigut escuet i precís. Tornem a contactar la setmana vinent per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat a Mercabarna i la seva procedència.
Perfecte, sí, la setmana que ve.
Tot seguit, conversem amb Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Hola, Joan, i benvingut, com sempre, al nostre espai.
Hola, bon dia, Xira, gràcies.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat i d'on procedien?
Pues mira, bàsicament tenim taronges i mandarines de València, maduixos de la zona del Maresme, molt macos, Huelva encara en porten, que ja s'està acabant la campanya, però encara n'hi ha, nespres de la zona d'Alacant, o preses i nectarines de Múrcia, albercocs de la zona d'Alacant, Múrcia i Lleida, i estan arribant també amb força, cireres de Saragossa, Tarragona, Lleida, tenim síndries i melons d'Almeria, també, ja han arribat, aquests bitxos ja estan per aquí.
I pel que fa a les hortalisses?
Bueno, et dic que no de cada setmana no cal. Hi ha de tot.
Sí,
tenim
sí,
de tot,
És que en el cas de la fruita potser és això, que... O sigui, en el cas de les hortalisses, quan vas a comprar i d'això ho veus, hi ha una varietat més àmplia permanent, sí. I a les fruites és això, que estàs esperant que et vagin arribant, bueno... I que vagin madurant, no? Perquè, clar, tu dius, pressa... Jo tot això ho trobo, però dic... Encara els hi falta una mica, pel meu gust, bueno, pel meu gust.
És el que diem sempre, el producte quan arriba primer no és que sigui el més bo, és poder el que està una miqueta més alt de preu, però no és el més bo. Quan estem a plena temporada la gent ja no el vol, i és quan realment tindríem que menjar-lo, perquè està perfecte. I, bueno, poder ja portem molts dies menjant i ens cansem.
Doncs gràcies, Joan. Aviam si la setmana vinent tenim més temps, que sempre ens falta.
Sí.
I tornem a posar-nos en contacte amb el vostre mercat d'aquí 7 dies.
Molt bé, doncs gràcies i fins la setmana vinent.
I fins aquí la nostra secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquesta secció oferim receptes de temporada que han estat elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Mercè, quina tenim avui?
Doncs, Isidre, unes postres. En concret, una sabrosa broqueta de fruites fresques gratinades.
Se'm fa la boca aigua. Quins ingredients necessitarem per la seva elaboració?
Doncs mira, agafeu llibreta i bolígraf i preneu nota. Per 4 persones caldran 100 grams de raïm blanc, 100 grams de raïm negre, una pera, una poma, un plàtan, 4 maduixots, una clara d'ou, 20 grams de sucre i mantega.
Ara explica als nostres oients com poden elaborar aquesta broqueta.
Molt fàcil, Isidre. En primer lloc, el que fem és muntar la clara a punt de neu. Es netegen bé les fruites, a continuació es tallen les pomes i peres en trossos ben grans. Se saltegen els talls de poma i pera amb la mantega. Es talla el plàtan i s'enfilen les fruites en una broqueta, alternant els colors, com també les varietats. Es cobreixen les broquetes ja muntades amb clara d'ou i es deixen escórrer sobre una graella. S'hi posa sucre per sobre i es gratina fins que les broquetes estiguin ben dauradetes. I ja està. Fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit!
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció parlarem avui de la Setmana Bio 2016, que va començar ahir divendres 20 i es perllongarà fins al diumenge 29 de maig. I ho farem amb la sotsdirectora general d'Agricultura del DARP, Neus Ferrete. Hola, senyora Ferrete, i gràcies per haver-nos atès.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Quantes activitats hi ha previstes enguany? Són més o menys que altres anys?
Doncs en aquesta edició de la Setmana Bio, que serà la quarta edició que anem organitzant des del Departament d'Agricultura, hi ha un total de 227 activitats arreu de tot el territori de Catalunya. Són més un 30% més activitats que l'any passat, que van ser aproximadament unes 177, i en la qual hi van assistir, van participar unes 12.000 persones. Uh-huh. Per tant, són unes dades molt bones i que aquest any superarem amb escreix.
Sí, està clar, amb les dades que van creixent, també van canviant o quines activitats es fan?
Les activitats més o menys estan forçament consolidades respecte a les edicions anteriors. No és per destacar alguna activitat molt novedosa o diferent de les que ja s'han realitzat. Per tant, hi ha una consolidació. Sí que són activitats molt variades. Són des de tallers, tastos, visites guiades per explotacions, tant agrícoles com ramaderes, fires, espais agroecològics, inclús la restauració, que també s'ha apuntat a actuar dins de la Setmana Bio. O sigui, en principi és un ventall molt ampli d'activitats i que s'estan consolidant any rere any.
Fins i tot pels periodistes ens fan alguna activitat que ens porten a visitar explotacions o empreses, sí. Amb la qual cosa, sí. Jo no li dic sincerament, jo espero cada any que arribi aquestes dates per anar, perquè m'encanta, perquè vaig pel territori, doncs anar coneixent empreses, vas parlant amb la gent, vas parlant amb els inspectors del CCPAE, i per tant també em vas enriquint com a professional, no? Vull dir que ho tenen molt ben organitzat.
Sí, sí, en referència amb el que em comentava, per exemple, la visita guiada, assistint a in situ en el moment en què s'està fent o com es fa una certificació i una inspecció de control per part del Consell Català de Producció Agrària Ecològica, és molt interessant. Són tasques que a vegades no estem acostumats a ensenyar ni a estar presents, i penso que és un exercici de transparència també per al consumidor, per tot el públic en general que pugui estar present en aquesta activitat. És una molt bona iniciativa de què estem molt orgullosos.
El que està clar és que cada any va creixent el número de productors ecològics i també de consumidors d'aquests productes. Suposo que accions com la Setmana Bio contribueixen a aquest fet, no?
Sí, sí, totalment d'acord. Segons dades obtingudes en el 5è baròmetre de percepció i consum dels productes ecològics que van presentar fa escaig un mes a la premsa, també podem constatar que hi ha un augment del consum i la despesa en productes ecològics, que la meitat de la població catalana consumeix productes ecològics amb una freqüència molt diferenciada, això sí, però que hi ha una consolidació i un increment del consum. I en consonància també hi ha un increment de les que ens diuen les estadístiques de producció en operadors que s'inscriuen, ja siguin productors com elaboradors i transformadors.
I s'han fixat algun objectiu aquest any des del Departament d'Agricultura?
El nostre objectiu és, sobretot, consolidació, promoure la Setmana Bio com un aparador de la producció ecològica, potenciar i promoure encara molt més la producció agrària ecològica, ja a nivell de producció com elaboració i transformació. I si amb la Setmana Bio podem donar aquest missatge i podem ensenyar a tots els catalans què s'està fent a nivell de Catalunya amb la producció agrària ecològica, per nosaltres és el primer objectiu i estarem enormement satisfets d'assolir-ho.
Perquè també el que fan és pels nanos, també. O sigui, jo sé que amb les escoles també participen bastant. Vull dir que també es va cap a la base, no?
Exacte. Nosaltres tenim un premi escola que es fa el departament conjuntament amb el Departament d'Ensenyament i de Territori, en el qual premiem a les escoles que fan iniciatives relacionades amb les produccions agràries ecològiques. Per tant, des de la base és molt important que els nens comencin a conèixer que és la producció agrària ecològica, i no els nens, sinó les famílies, l'entorn, i així afavorim que hi hagi un major consum. Lògicament, és molt important actuar a nivell d'escola.
Agraïm a Neus Ferrete que ens hagi parlat de la Setmana Bio 2016 i des d'aquí aprofitem per animar també els nostres oients a que consumeixin aquests productes i que participin també en aquesta jornada. Quanta més gent sigui, molt millor, no?
Encantats. Convidem a tothom a que pugui assistir a aquestes activitats i que puguem assolir el nostre sostre de superar aquest enguany els 15.000 participants. A veure si ho aconseguim entre tots.
Moltes gràcies.
Gràcies a vostè.
Del camp a taula.
Coneixes els avantatges de la Dun Horitzó 2020?
Esclar, he anat a una oficina Agrovan i m'han aclarit tots els dubtes que tenia. Però el millor és que només per domiciliar la Dun me'n faciliten els tràmits i me l'avancen quan em convingui. I mira quin termos m'han donat.
A CaixaBank tenim més de 500 oficines Agrobank i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Dilluns 23 de maig es realitza a Ulldecona una jornada tècnica sobre biodinàmica d'horta i compostatge. El dia 24 se celebra a les Borges Blanques una jornada sobre el sector porcí, a Tàrrega una sobre agricultura ecològica, a Manresa una sobre avicultures d'espècies alternatives i a Santa Coloma de Gramenet una sobre les lleguminoses. Ja el dimecres 25, Vallfogona de Ripollès acull una jornada sobre els costos de producció ecològica i producció convencional. Al Cuber, una sobre el cultiu ecològic de la bajoca i el fèsol. I al Prat de Llobregat, la primera trobada d'emprenedors agroecològics del Baix Llobregat. Ja el dia 26 de maig es du a terme a Vic una jornada sobre la qual s'explicarà què és i com es pot participar en el projecte 1.000 punts d'aigua. A Puigcerdà, una sobre les potencialitats dels aliments ecològics per les col·lectivitats de la Cerdanya. A Garriguella es parlarà de quins són els registres vitivinícoles que han de dur els cellers. A Alfarràs, la 8a jornada de fructicultura ecològica. I a la Selva del Camp es fa una visita a plantacions d'avellaner al Camp de Tarragona. Ja el divendres 27 s'efectua a Santa Coloma de Farners una jornada en la qual es tractarà sobre com s'ha de potenciar i liderar l'adaptació als canvis dels equips de treball. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha indicat que del 23 de maig a l'1 de juny, l'Escola Agrària de Targa organitza a Guissona un curs de benestar animal per personal encarregat de l'escorxador. Del 24 al 31 de maig, l'Escola Agrària del Pirineu, a Bellestar, realitza un curs de classificació de la fusta per la indústria. I per últim, el 26 de maig al 30 de juny, l'Escola Agrària de Masbover fa un curs amb el títol Les xarxes socials, les eines 2.0, la clau de l'èxit del teu negoci.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radiohostel.cat. Les fires.
Des d'ahir divendres 20 i fins a demà diumenge 22 de maig, es realitza a Manresa l'Expo Bages i a Vilafranca del Penedès les fires i festes de maig o dels enamorats. I avui demà es fa a Banyoles la Fira Gastronomia, a Sant Climent de Llobregat l'exposició de cireres i a Solsona la Fira del Caçador.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
Amb les fires donem per finalitzat l'espai d'avui. Tornem el dissabte vinent, 28 de maig, a Del camp a taula, amb molta més informació i entrevistes relacionades amb el món agrari i rural de Catalunya, aquí, a Ràdio Estel.
taula, amb Isidre Font.